tot anirà bé. Amb Toni Marín.
Passen 5 minuts de 4:45. Això és Ràdio Estel fins a les 6 de la tarda. Aquí a la sintonia de Ràdio Estel amb moltes coses. D'aquí a mitja hora farem aquella barreja que ens agrada molt, Aixa Miró, Antoni Bolinches, com cada 15 dies en aquest programa, en el que barregem de tot, no? La sostenibilitat, la psicologia, en un moment en el qual sostenibilitat i psicologia es donen més que mai la mà, donada també la situació que tenim al damunt la taula des del punt de vista informatiu i que estem doncs tan tocats, no?, una mica per tot plegat. En parlarem amb l'Antoni Bolinches d'aquesta història i no perdin de vista que també obrirem l'Escola de Mares i Pares a la part final del nostre programa, amb un tema que l'altre dia, la veritat és que ens va amoïnar, no?, el fet de descobrir que hi ha molts adolescents, sobretot, que el fet de treure's la mascareta, ara que se'n parla del final, que el tenim, sembla, a prop de la mascareta, també als interiors, doncs que hi ha molts adolescents, moltes noies, que no se la volen treure, perquè tenen por a mostrar la seva cara. És una cosa interessant. En parlarem després del programa. Però ara estem en un d'aquells punts que ens agrada, que és agafar aquell rellotge del temps i començar-lo a fer girar, que és una cosa que ens agrada molt i que, com sempre, això suposa que hi hagi tres persones diferents que es donin cita juntes al nostre programa. Avui viatjarem al 1994, viatjarem fins als atemptats a Atocha, ja fa 18 anys, que déu-n'hi-do, però viatjarem fins a l'11 de març, també 11 de març, de fa 21 anys, la mort de Eugeni Jofre, 22. Hola, Gerard.
Bona tarda.
Com estàs?
Molt bé, encantat.
Fa 22 anys, Gerard.
22 farà.
Déu-n'hi-do, eh?
22.
22 d'aquell dia. Com estàs, Gerard?
Molt bé, encantat d'estar aquí. Tu?
Ja, el mateix. Sempre és un plaer. Sempre és un plaer. Com va la vida?
Oh, doncs la vida va com ens deixen, el que ens permeten. Lamentablement, pues, veient les notícies, veus coses esgarrifoses com el que està passant a Ucraïna, que crec que a un segle XXI que hi hagi un sol senyor que sigui capaç de fer això. La contrapartida és que el president d'Ucraïna era còmic. Té collons, la cosa.
Sí, sí, és veritat. Home, aquests dies que estem veient les seves imatges, és interessant, no ho havia comentat públicament aquest tema, no? Però aquesta barreja d'imatges a les que veus d'alguna manera tota la solemnitat que toca, des de tenir en compte el que té al damunt la taula, i a continuació veus les seves actuacions com a còmic,
sí,
a l'escenari, i sí, no sembla la mateixa persona, no?
Bueno, és que quan ens posen al límit és complicat mantindre les coses, però el que sí crec que una mica de sentit de l'humor ha de tenir aquest home,
yeah,
per aguantar aquesta situació, sí, i per portar-ho com ho fa.
22 anys, 59 anys, tenia 59 anys, el teu pare es va morir molt jove.
I tant, em falten 6 a mi, imagina't.
Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do.
Sí, jo crec que va morir d'hora.
Va morir d'hora.
D'hora i jove, però amb un cos de més de 1.000 batalles.
He llegit unes declaracions teves.
Meves.
Sí, que deia una cosa així com un home que mai no tenia pressa, però que va morir massa jove.
Sí,
no?
Sí. Bueno, es perdia la vida amb calma i amb tranquil·litat, que crec que és com ens l'hem de prendre, no? Païnt-la, no? I gaudint, no?
És curiós, perquè segons passa el temps, és la meva sensació, cada vegada t'assembles més al teu pare, no, físicament.
I amb mascareta i tot.
I amb mascareta, no? I tot, no? No, però jo recordo la portada, no sé si és del teu últim espectacle o de què exactament, ara no ho recordo, Gerard, però sí, que hi ha aquella barreja en la que mitja cara és la del teu pare i l'altra mitja és la teva, és i dius, però és la mateixa persona, pràcticament, no?
Bueno, estan els gens. Els gens hi són. Veurem si la música i els instruments sonen igual.
De moment, el que és la composició de l'orquestra cada vegada s'assembla més, no? Perquè l'últim espectacle teu, et veiem al mig de l'escenari, tu sol, assegut amb un taburet, amb la camisa negra.
Sí.
I expliquen acudits.
Sí, tampoc, no és imprescindible el que és la camisa o la roba negra, com tampoc està sentat amb un tamboret. Possiblement el meu pare sí que es prenia aquesta, com has dit ara fa un moment, no?, aquesta vida amb aquesta parsimònia i aquesta pausa, no? Avui en dia correm molt més, no? Tot va molt més ràpid.
No, i el políticament correcte faria impossible una actuació del teu pare en aquest moment, amb una cigarreta al damunt de l'escenari, amb un got de whisky. Si no, això a dia si d'avui no seria molt difícil.
Si no,
no
en teníem fa 40 anys, que era el Sosó català, pues imagina't ara la guerra o la canya que ens donarien, no? Però bueno, el que es tracta és de... Jo crec que és el moment que l'humor ha d'estar per sobre de tot molt més, no? O sigui, crec que estem... Vull parlar d'això al meu espectacle, no? O sigui, vull fer una reflexió de, dels 40 anys que jo porto al món de l'espectacle, perquè són 40, d'una manera o d'una altra, veient els toros des de totes les posicions de la plaça de toros, fins que ara he decidit que vull que el toro vingui, vale? Allò que estàs enmig, no? I el que és curiós és que No ens han educat. Jo crec que l'humor hauria de ser una assignatura obligatòria des del parvulari fins a la universitat, passant per casa.
Yeah.
I pese a això, molts encara suspendrien l'assignatura de l'humor, no?
És que segurament el dia a dia ens fa viure moments que conviden poc a l'humor. En aquesta barreja que fem en aquest espai del nostre programa, que es diu Tal Setmana com aquesta, i que viatgem en una direcció o viatgem en una altra, ens trobem notícies com la d'aquell 11 de març, en el que efectivament moria l'Eugenio, o aquell altre 11 de març, uns anys després, en els quals vivíem un autèntic malson, que eren els atemptats de Totxa. Segur que vostès recorden, va ser un dia absolutament negre, absolutament terrible, en el que ens va encongir el cor cada titular, cada imatge que arribàvem des d'allà, no? I aquells que vam tenir ocasió de seguir la informació a través de TV3, recordem perfectament a la Raquel Sans, a Totxa, explicant-nos tot el que passava. Raquel, com estàs? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda, com esteu?
Com passa el temps, eh?
Ostres, ja ho crec.
Ja veus. Com recordes aquell moment, Raquel?
Home, va ser un impacte a nivell humà també, i ara només professional, majúscul, perquè a més ens va agafar tots, jo crec, desubicats. Estic parlant d'una tragèdia en majúscules, en un país que tenia tota una trajectòria d'experiència d'atemptats terroristes de la banda ETA, i allò era tan desmesurat que jo crec que ens va agafar tots amb el poc ambient.
Absolutament.
Va ser una jornada molt, molt intensa també a nivell professional, perquè aleshores era aquell moment en què el canal 324 encara no estava funcionant a ple rendiment, era quan l'engranatge encara s'estava treballant, i llavors vam mobilitzar tots els equips, però nosaltres no seria l'exemple d'ara que si saps que passa alguna cosa d'última hora, connectes al 324 i pots mantenir-te ben informat, sinó que en aquell moment vam obrir els platós dels telenotícies i vam començar a explicar tot el que ens arribava a través d'agències, a través dels nostres companys a Madrid, i que tothom que es anava activant per tot arreu.
Raquel, que difícil és mantenir el tipus a vegades, no? Ho dic perquè, efectivament, una espera d'una persona que fa un telenotícies, doncs allò, l'explicació gairebé freda, dins la impossibilitat de ser fred davant d'una notícia d'aquestes característiques, però clar, la processó va per dins, no? I quan un està explicant determinades històries, no ha de ser fàcil, tampoc, no?
Mira, jo crec que una mica com els metges, o vaja, tu, Toni, que també portes molts anys a la professió,
sí.
Ets conscient que quan estàs fent feina, i també és veritat que jo estava en la distància d'un plató, per dir-ho així, però l'impacte era molt fort, però quan estàs fent la feina, imagino com els metges, sense adonar-te'n, d'una forma invisible, se't posa com un escut protector que fa que estiguis allà treballant, assumint que el que has de fer allò és feina, i a mi em va venir, diguéssim, la baixada, el bajón, que diríem després. No en aquell moment. I recordo una amiga també, que en aquell moment estava a Madrid i que era una de les delegades de Catalunya Ràdio, que em va explicar que li va passar el mateix, que mentre estava allà, i a més ella va estar al costat, és a dir, ella va veure el tren, ella va veure cadàvers, és a dir, l'impacte que va tenir ella va ser molt més colpidor. I recordo que vam parlar dies després i em va dir... vaig tenir remordiments dies després de veure que havia estat informant i en aquell moment no sentia res, anava fent la feina. I me'n recordo que em va dir que després va ser quan li va venir la sensació i fins i tot es va sentir malament.
Clar.
El fet que en aquell moment potser no havia assumit el que passava simplement perquè jo crec que vas amb la amb la màscara, entre cometes, de la feina.
És veritat que el directe a vegades et posa en aquesta posició i, efectivament, els que hem estat reporters en algun moment de la nostra vida i ens ha tocat cobrir determinat tipus d'informacions, reconeix absolutament això que està explicant la Raquel Sans, no? Aquesta baixada després als inferns, en el sentit en el que, probablement, com a professional, et toca fer una sèrie de coses que després, personalment, tampoc és que estiguis massa orgullós, però que les has de fer, no?
Sí, sí, les has de fer. Tot i que et reconeixeré que jo crec que ara... Sí. Ara em costa més, segons... És a dir, ara quan estem cada dia informant de la guerra de Crimea,
sí,
t'asseguro que hi ha més d'un dia que em posaria a plorar a plató.
Yeah.
I això abans no em passava. I no sé si és perquè des que he tingut fills, que estic més sensibilitzada.
És probable.
Però, ostres...
És curiós. Deixa'm que t'expliqui una cosa. És que aquesta setmana passada a mi se'm van caure dues llàgrimes per primera vegada estant en directe parlant de la guerra a Ucraïna. I és una cosa interessant, perquè aquestes alçades de la pel·lícula, no ens enganyem, hi hem fet de tot. I hem parlat d'autèntics desastres, i hem parlat d'atemptats terroristes, i fins i tot ens ha tocat retransmetre'ls en directe en determinats moments. Però és interessant el que diu Raquel, de que probablement el fet de que hi hagi nens al teu voltant, probablement també de que ens fem més grans, i segurament, no ho sé, però és interessant, perquè hi ha...
Segurament deu haver-hi aquest factor que dius de l'edat, que et fa ser com més conscient de que el temps ja no és tan elàstic com quan ets jove,
clar,
que tens la sensació de que allò no s'acaba mai i que ets imparable, diguéssim. Ara jo crec que segurament assumim més les nostres limitacions, no? I potser això et fa viure més el present i adonar-te'n de que les desgràcies tenen unes conseqüències... potser d'això que dius, que ens fem grans i en el fons som més... realistes o més pragmàtics, no ho sé.
No ho sé jo tampoc. Raquel, quin gust escoltar-te, sentir-te, veure't normalment, la nostra més absoluta admiració. A veure si la propera vegada t'apropes per aquí i fem una xerradeta. Moltíssimes gràcies.
A tu, Toni, a vosaltres.
Un petó. Bona tarda.
Bona tarda.
Te'n recordes d'aquell dia, no, Gerard?
De quin?
Bueno, d'aquell 11M. Jo recordo...
És que a part de...
Jo me'n recordo escoltar La Ventana, la Gemma Nierga,
sí,
assegut al terra,
sí,
i absolutament destrossat, no? Perquè, clar, és que era... estaven explicant tot el que passava allà, no? I estaven allà, i això és molt dur, eh?
No dones crèdit, no?, que puguin passar coses d'aquestes, no? Per això, per això la importància de l'humor, per això la importància... Ens prenem les coses massa en sèrio.
Ja.
Crec que massa en sèrio, o sigui, evidentment que no està el món i la vida per tirar coets ni per anar rient, no? Però els anys sí que et fa més fort, et fa veure les coses d'una altra manera i realment et fa que et preocupis de lo que realment és important.
Ja. En fi, el que realment important és sortir a l'escenari, no? Cadascú té el seu d'escenari.
Sí, home, això és... Home, tots tenim el nostre escenari.
Tu, diguem que tu sembla com que l'estàs reinventant, el teu escenari, no? O m'ho sembla a mi?
Jo durant tota la vida m'he anat apartant de l'escenari. He anat fugint de l'escenari.
Fins ara?
Fins ara, clar. A mi amb 2 anys ja em pujaven a un escenari i és allò que cada vegada com si no anés amb mi, no? Fins que arriba un moment, és el que deia la Raquel, que no sé si és que et fas gran o que veus doncs, que ja no és tot tan elàstic i que ja no tens tant de temps, que un diu, estan 53 anys, si és que tinc ganes de fer això. Per
tens què? 53 ara?
Per què no?
Mm-hmm.
Per què no? Ojalà inventar alguna cosa, però no és la intenció. La intenció és que durant una hora ens oblidem de tota la mala realitat que estem vivint, no? Mm-hmm. Sinó i intentar educar el nostre cos o la nostra ment de que li hem de treure la part o la viscòmica a les situacions que la vida té reservada per nosaltres.
Absolutament. Jo recordo una vegada que vaig anar al teatre amb la meva mare, per ser més exactes, a veure L'Extraña Pareja. Te'n recordes de L'Extraña Pareja?
Home, qui no l'ha vist? O qui
que
no...
gran, eh?
Home, una gran parella.
Una gran parella.
D'aquelles que no poden tornar a fer.
Ja veus, el Paco Morant, pobret meu, eh? I el Joan Pere. Joan Pere, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda.
Quin gust escoltar-te, com sempre. Tal setmana com aquesta, però de l'any 1994, sí, estaven al Teatre Borràs de Barcelona Joan Pere, Paco Morant amb L'Extraña Pareja. 5 anys vau estar al Teatre Borràs, eh?
Sí, sí, i una mica més i tot. Però bueno, sí, sí. Sí, sí, vam estar 5 anys i tots els dies, tots els dies.
Tots els dies,
Els dilluns, que era festa, anàvem de bolo. O sigui que vam estar junts i tot el que eren Nadals i caps d'any, amb les festes que fèiem, i Setmana Santa, i vacances, dia per dia, dia per dia. No és allò d'un estonet i l'any que ve un altre. No, no, tots els anys seguits, seguits.
Impressionant, eh?
Jo de vegades pensava, ja fa 3 anys que fas això, i no... Que és raro, no?, aquesta situació. Però un cop entraves a dalt d'escena i la cosa fluïa i fluïa i fluïa, i era un plaer tan, tan bonic que podríem haver estat anys i anys i anys.
Perquè la meva sensació, Joan, és que cada dia allò era una obra pràcticament nova, perquè veies una mica les relacions entre el Paco i tu, i com d'alguna manera, a vegades, allò que fins i tot se us escapava una mica el riure, perquè clar, és que us aneu fent allò, petites entremaliadures, anem a dir-ho d'aquesta manera, no?
Sí, bueno, era la manera una mica de que la comèdia fos viva. Mm-hmm. Perquè, esclar, imagina't que aquests 5-6 anys que va durar l'estranya parella haguéssim tingut que sortir cada dia a dir el mateix.
Clar.
Ha sigut com ens hagués caigut el món a sobre, amb depressió i tot. I sin embargo, i malgrat això, doncs, sortíem, ens ho passàvem molt bé. Amb el Paco ens ho passàvem molt bé a l'altra escena. I com que la gent s'ho passava tan bé, mira, a vegades ve com vides, que deies, no?
Clar que sí. I ara Masterchef, no?
Sí. Ara Masterchef, tinc un record molt maco del Paco, i tinc un record molt maco de l'Eugenio. Uh-huh. Sí, surten, i és un petit homenatge de tota aquesta gent que hem estimat moltíssim, no? I aquest Masterchef, que és una mica, si no és la meva vida, s'hi assembla molt, perquè un actor és com un cuiner, o un cuiner és com un actor. Cada dia el menjar, la paella, el que sigui, ha de sortir com sempre de bo, però diferent, no?
A mi em té el cor robat el nom del restaurant. La Perdiueta Eixerida. Sí. Diu, anem a sopar? Sí. Diu, anem a sopar la Perdiueta Eixerida? És que ho trobo fantàstic.
Problemes. Perquè el de la Perdiueta va ser idea meva, però el de Eixerida ho va posar la meva dona.
Ja.
Tinc uns problemes amb això, perquè quan em truquen i em diuen, què, com tens la Perdiueta avui?
No saps què dir, no, Joan? No saps què dir, no?
No els hi puc dir ni avorrida ni pensida.
No. Ja, doncs escolta'm, aquest divendres 11, dissabte 12, diumenge 18, dijous 17, divendres 18... no, això no pot ser, deu ser de diferents mesos. És que he començat llegint per ordre, però anàvem avant i enrere. En qualsevol cas, aquest divendres i dissabte us podem veure al Teatre Condal, oi?
Exacte, sí.
Molt bé.
Sí.
Fantàstic.
No, perdona. Estic al Teatre Goya.
Al Teatre Goya, ara? Ah, val, doncs mira, tenia mal entès. El Teatre Goya, doncs, perfecte. Joan, sempre un plaer escoltar-te. Una abraçada molt gran, eh?
Home, Toni, amb tu sí. Tu gairebé ets com el Paco Morán, eh?
Pràcticament. El Morán i el Marín, no?, podríem dir.
Sí.
Això mateix. Escolta'm, una abraçada molt gran, Joan.
De seguir-te. Gràcies.
Cuida't molt. Fins aviat. Adéu, bona tarda.
Adéu-siau.
7 minuts i les 5 de la tarda. I encara no hem dit les paraules màgiques, Gerard. El saben aquel.
El saben aquel,
és que et surt la veu igual. Explica'm un acudit, home.
Explica un acudit, va. Diu un amic un altre, diu, oye, ¿sabes quién se ha muerto? Diu, ¿quién? Diu, l'Antonio. Diu, no me digas. Diu, ¿de qué? Diu, electrocutado. Diu, ya te dije yo que era de gustos caros.
És que és que ho claves ara mateix, és que sou iguals. És que la veu és igual, no? És que la veu és absolutament igual.
És la meva. No és la d'ell, és la meva.
Ja, però la teva i la seva s'assemblen molt, no?
Es fusionen.
Sí, eh?
Es fusionen.
És interessantíssima la relació amb el teu pare. Realment, tant com a persona que estava aquí, com a persona que continua estant aquí, no? És a dir, perquè aquesta és una relació que continua estant viva, efectivament, no?
Home, per mi sí, per mi ha sigut importantíssim. Home, són els meus dos puntals, els meus dos pilars, les dues persones que em van portar al món, i per mi, bueno, com a filla estava en deute, possiblement, no? I possiblement tota aquesta feina, al llarg d'aquests 12-13 anys, quan van començar els espectacles, i quan s'ha escrit el llibre, i quan va haver-hi un documental, i d'aquest documental surt un altre llibre, i aquest altre llibre segurament, pues, acabarà
sortint a la gran pantalla, no? Com un
biopic. Es deia, no? Es deia que hi havia una peli...
Bueno, està fet, està firmat, està tot, però... Fa tres mesos em van dir que arrenquem, però... Però, bueno, això costa, això va a poc a poc. Llavors, no es pot dir pel malfaire, no? Aquest que diuen, que no. Yeah. Però sí, que està en marxa. És una història d'amor, que és, en definitiva, la vida dels meus pares. I on es pretén que, d'una manera o una altra, em passin el testic. No? Aquest testic tan complicat que jo he volgut agafar, vaja.
I et sents bé?
Home, em sento amb ganes. Em sento amb ganes. Tinc especialment una cosa que jo, tu has dit, aquesta convivència que jo he tingut amb el meu pare, una persona tan sèria, tan estricta, PC, a la part aquesta còmica, no? Però jo recordo viatges amb 13, 14 anys i em deia, tu seu aquí, calla i escolta. Clar, ja, jo m'assentava i escoltava converses d'ell amb el Gila o amb el Tip. T'ho imagina't quin tipus de converses, el nivell que tenien que ser, que lògicament un no pot obrir la boca.
Clar.
Perquè és que no té res a dir. O sigui, si no, si el que has de dir no és més interessant del que escoltes, millor no parlis.
Ja. Sí, sí, és interessant. Has après molt, no? I ara ha arribat el moment d'ensenyar tot allò que has après, no?
Bueno, ara ha arribat el moment de posar-me sobre l'escenari.
Sense gust, a l'escenari, et sents a gust?
Home, les vegades que he estat, em demana més. És com una droga. És allò que t'atrapa, no? Llavors, és allò de que vols... vols que la gent acabi... entenent la teva filosofia de vida o com tu veus la vida amb una edat ja pues que poc, no sé lo molt o poc que es pot estirar, però que les pors no serveixen per res.
Ja, és que les pors no serveixen per res, només limiten, no?
El limiten, els pors ja les tenia el meu pare. Si el meu pare tenia por, com no l'haig de tenir jo?
Ja. Escolta'm, ara d'aquí una estona entrarà una persona que t'estima moltíssim.
Bueno, és un savi.
L'Antoni Bolinches.
És el savi, és que l'Antoni és per mi com un segon pare.
Ho sé, i actua com a tal, eh?
Actua com a tal, estic en deute amb ell com a ser humà, perquè és una de les persones més bones persones que he conegut a la meva vida. D'aquelles persones que no fallen i que fa, possiblement el Toni fa 40 anys que la conec, i són d'aquelles persones que estan...
Ara dic una estona, tindràs ocasió de saludar-lo. Aprofitem bé aquests últims dos minuts que ens queden abans no arribem a les 5.
Sí.
Et veurem aviat als teatres de Catalunya.
M'encantaria que a partir del proper dilluns, dels propers dilluns de maig, comencem a un teatre
a partir del mes de maig.
M'encantaria. A maig, juny, juliol, i la idea és els dilluns, que és aquell dia tonto, és aquell dia que no hi ha res, és aquell dia com el meu pare feia l'ús de gas o com nosaltres vam començar la Via Roel. No es tracta de competir amb ningú, sinó simplement de quina millor manera de començar la setmana que rient.
Clar, i amb acudits. Els acudits són nous, són antics, hi ha de tot.
O sigui, hi ha acudits que no poden sortir d'un escenari, hi ha acudits difícils com el dels tics, que jo crec que és imprescindible,
sí, sí.
I un ha d'anar readaptant-se a les situacions i a les filosofades de la vida, que és el que ens fa, doncs, bueno, més o menys estar alerta i estar vius i amb ganes de fer coses.
Que és exactament com estàs, i se't nota, i això està... Et veig molt bé.
Gràcies.
De veritat, et veig allò de bon rotllo.
Sí, home, és que enfadar-se amb un mateix, o és que ja ens volen així, ens volen amb la polocos, ens volen cabrejats amb la vida, ens volen enfadats amb el que ens envolta. Llavors, tenim una arma secreta, que és el coco i és el sentit de l'humor, o com et vols prendre tu la vida. Si tu ets l'únic que pots dominar aquesta part del teu cos i no pots permetre que ningú t'alteri la teva pau.
Ens queden 50 segons. M'expliques un altre acudit?
Vinga. Diu, papà, diu que, hijo mío. Diu, puedo traer animales a casa? Diu, gambas las que quieras, hijo.
Escolta'm, que ha estat un plaer, Gerard Jofre.
Sempre, igualment.
Moltes
el
gràcies.
El plaer és meu.
Gràcies per venir, gràcies per compartir aquesta xerrada.
I gràcies per tornar a fer ràdio.
Home, gràcies a la casa per convidar-me que ho faci.
I tant, aviam si ens conviden a més.
Molt bé, gràcies. Molt amable, Gerard.
Una abraçada.
Moltes gràcies.